Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai, a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, Modus Vivendi, saviesa i reflexió per descobrir tot el teu potencial. A 9:45 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio que mai, amb Ràdio Estel.
No hi ha llum com la llum que il·lumines el món quan apareixes i t'acostes.
Marc Granell, Versos per a Anna, 1999.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Estem ja immersos en el temps litúrgic d'Advent. És aquest temps que ens prepara cap a aquest Nadal que el tenim a la volta de la cantonada. Avui us parlarem de la campanya de Nadal que ha endegat Càritas Diocesana i ho farem amb la presidenta de Càritas, Dolors Puigdevall. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Advent, segona setmana. Obrim un camí al Senyor. El segon diumenge d'Advent ens convida a escoltar la paraula del profeta Isaïes i alhora les exigències de Joan Baptista, punt d'inflexió entre el temps d'abans de Jesús i la novetat de la seva vinguda, entre l'Antic i el Nou Testament. Amb dos personatges, en la celebració d'aquest segon diumenge del temps d'Advent, ens demanen obrir una ruta al Senyor, aplanar-li el camí. Podem pensar que nosaltres ja no ens cal obrir cap camí perquè coneixem Jesús, el tenim present i ja hi creiem. Per què aplanar un camí? Perquè, si som sincers, reconeixerem que a vegades Jesucrist no és veritablement el centre de la nostra vida. No gaudeix de ser el primer i el més important. Tenim molts altres senyors que ens demanen submissió. Sempre tenim la temptació de convertir en senyors de la nostra vida actituds, desig, experiències, persones. El senyor del propi jo, l'ego, sempre és a punt per erigir-se en únic i per sobre de tot altre valor o criteri. És el senyor de la moda, del consum, del què diran, dels respectes humans que sovint orienten les nostres decisions. L'ego és el senyor del plaer o benestar per damunt de tot, el senyor de l'eficàcia, del màxim guany, sense tenir en compte altres consideracions. Aplanar el camí exigeix suprimir els obstacles que impedeixen la vinguda de Jesús a la nostra vida, al nostre entorn o petit món, a la societat i a la humanitat. L'obstacle de la sordesa. Molt sovint ens podem posar taps a les orelles per evitar sentir Jesús, però també per no sentir el clam de les persones. Anem a l'església i escoltem les lectures, que poden quedar com un missatge puntual, com tants altres a cada dia, però sense que arrelin en la nostra vida. El perill és que la bona notícia que transmeten no ens afecti i commogui. Durant la setmana, potser tampoc no ens preocupem per llegir o escoltar fragments o narracions de l'Evangeli. Ens arriben moltes i moltes paraules, però ens manca la paraula que Déu ens adreça. Semblantment, també ens podem fer els sords al clam de persones, potser molt properes. Ens reclamen atenció, ser escoltades, comprensió, valoració, ajuda si s'escau, i nosaltres sense adonar-nos-en. Durant l'Advent se'ns convida a escoltar la paraula de Déu fent més atenció a les lectures bíbliques del diumenge, llegint-les i meditant-les, deixant que ens commoguin i ens ofereixin pautes per la nostra vida. També cal afinar les nostres oïdes i fer un esforç per estar més atents al clam de persones concretes que necessiten ser escoltades. L'obstacle de la ceguesa. En molts moments som com cecs a l'hora de donar-nos del què vivim i dels qui ho fan possible. Es tracta de la mirada contemplativa i interior que no només observa, sinó que s'afecta i es deixa impressionar. Ens adonem i som conscients de la presència de Jesús, que ja ens ha salvat i que continua al nostre costat dia rere dia? Ens adonem que ell és amb nosaltres per la fe, l'esperança i per l'amor? Durant l'Advent cal que renovem la nostra confiança en la presència i acció de Jesús en la nostra vida. La pregària i les celebracions són els moments privilegiats per viure-ho. Tanmateix, els fets que succeeixen, les persones que ens acompanyen, ajuden i reclamen la nostra atenció, també poden esdevenir senyal de la seva presència. Preguntem-nos aquesta setmana pels obstacles que hem de superar quan preparem el camí perquè vingui el Senyor. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Jaume Fàbrega, que és professor de gastronomia de la Universitat Autònoma de Barcelona, gastrònom i escriptor. El tenim a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, Jaume Fàbrega.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar amb nosaltres, quan vulgui.
Molt bé. Bé, el tema de la religió en sentit genèric i la cuina existeix a totes les cultures del món. Però quan la nostra cultura és la cristiana, per tant, nosaltres també culinàriament tenim arrels cristianes. I això ho he treballat en diversos llibres, entre ells un sobre la cuina a Monacal, on gloso la importància enorme i cabdal del món dels monjos per a la preservació de la cultura culinària i de la cultura del vi, que la invasió islàmica va intentar anorrear. També tinc un assaig sobre la cuina cristiana, que encara és inèdit, i he publicat, per exemple, articles sobre aquest tema, Catalunya Cristiana, Serra d'Or, etc. És a dir, bona part de les festes del calendari tenen arrels religioses, el fet de menjar els panellets, que és la commemoració del Dia dels Morts. Després vindrà Nadal, exactament igual. És a dir, mengem uns plats que estan relacionats amb la festivitat de Nadal. Després Sant Joan, exactament, o el coca de Sant Joan. Per tant, també hi hem d'afegir naturalment la Quaresma, que, de la qual es deriva un producte, que és el bacallà, que justament es va convertir, després de ser un aliment de sacrifici, per dir-ho així, es va convertir en un aliment gourmet i molt car, un aliment estrella de l'actual cuina catalana. Entre altres coses, també s'ha de distingir entre religions en sentit estricte. Hi ha gent que pot ser molt religiosa i que continuï celebrant la Quaresma, gent que no la celebra, però que es manté fidel a aquestes arrels del que és la cultura cristiana, que és la nostra.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Falta uns 15 dies per arribar a Nadal. Avui volem parlar de la campanya de Nadal que ha preparat Càritas Diocesana. Ho farem amb la directora de Càritas, que és la Dolors Puigdevall. Benvinguda, Dolors. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La campanya d'enguany porta per títol Sigues part de la solució, més o menys, no?
Contra la pobresa.
Contra la pobresa.
Sí.
Exacte. En què consisteix?
Es convida a ser part de Càritas, eh? I ajudar les persones més vulnerables. Mm. De fet, per Nadal, no? Hi ha moltes persones que, doncs, és un moment per despertar aquest esperit de solidaritat i pensem en accions que moltes vegades no les podem realitzar nosaltres sols, perquè són complexes. I, per tant, hem d'anar a afegir-nos, no?, en una entitat que estigui organitzada. Si és aquest el cas, hi ha moltes entitats, però nosaltres, clar, demanem això, convidem a ser part de Càritas.
Com es pot ser part de Càritas?
Doncs de moltes maneres. Mm. A veure, una de les maneres que moltes persones coneixen és, doncs, aportant-hi temps, eh? I penso...
Voluntaris.
Voluntaris. Mm. Però un cop dit això, pel que fa a Nadal, doncs es convida a fer aportacions econòmiques a programes que ja estan organitzats. Per això jo deia, no?, que a vegades jo sol no puc fer una cosa, però sé que n'hi ha una d'organitzada, a Càritas, i que jo puc col·laborar-hi. Nosaltres, si és una aportació, convidem o remarquem, que ja ho dèiem a la memòria, a fer-ho en dos àmbits de programes. Una de les situacions que es troben de manera vulnerable són persones que no tenen feina o que estan en precarietat laboral. Llavors, hi ha tots els programes laborals.
Ara en parlarem, sí.
Això és una. Després, una altra que nosaltres convidem és a aportacions en els programes educatius, perquè ens sembla, doncs, que l'educació no la podem deixar, no podem deixar-hi donar suport perquè és el futur, no? I un altre, que és nova, un altre projecte que hem presentat, diguem, som refugi, després, si cas...
Sí, ara en parlem d'aquestes tres, perquè a part vosaltres de voluntaris també necessiteu el que són socis, no?, que portin cada mes una quantitat econòmica o cada trimestre, com funciona?
Val. Quan he dit una aportació, tant pot ser una aportació puntual, per Nadal, extra, com de dir, ara em decideixo, doncs, que jo aquesta aportació, en vez de fer-la puntual, es farà al llarg de l'any, eh? I, per tant, són socis. Això ajuda qualsevol entitat, i a Càritas també, doncs ajuda que les previsions, no?, econòmiques, doncs, clar, les pots fer amb més tranquil·litat. Hi ha moltes persones que donen puntualment, moltes persones a nivell eclesial que aporten, potser setmanalment, no?, donatius, i que són anònimes, però que també, des de fa uns anys, doncs, s'està demanant, o estem demanant, doncs, que les persones ens visualitzem, que també per transparència, i ho canalitzem a través d'una aportació regular al llarg de l'any. I és una manera de repartir.
Ara ens parlaves d'aquests programes laborals, d'educació, Som Refugi. Es poden fer molts d'ells amb aquestes aportacions econòmiques. Els gironins són prou solidaris? Hi ha sensibilitat?
Sí que hi ha sensibilitat. La gent participa en les activitats, i ho veiem per Nadal, no? Participa com a voluntari, però també hi ha persones que per Nadal, que coincideix en final d'any, no? Hi ha gent que aprofita el final d'any de dir, mira, tinc uns quants diners que no he hagut d'utilitzar per, doncs, les necessitats bàsiques, i els aporta a nivell personal, o decideix això, em faig soci, no?, o faig una aportació extra per Nadal, tot i que sóc soci. Sí.
Hi ha més necessitat ara que anys anteriors? La crisi continua existint, ha baixat, com ho noteu des de Càritas?
A veure, en la memòria dèiem que nosaltres, com que durant aquests anys de crisi anàvem baixant, no?, com a societat, dèiem, baixar més, ja no podem baixar més. En tot cas, s'ha estancat, o sigui, les necessitats s'han estancat. El que passa que són diferents. En aquest moment, doncs, continuem dient que hi ha gent que es cronifica. O sigui, que tot i que se'ls convida a fer processos de formació laboral, tot i que se'ls convida que es promocionin, que estudiïn, no?, i a vegades hi ha perfils de persones que, doncs, perquè doncs, han arribat molt avall a nivell de salut, no?, a conseqüència de la crisi, doncs els hi costa molt remuntar i no hi ha el perfil, diguéssim, de lloc de treball que aniria bé per les seves condicions que està en aquest moment. Per tant, o sigui, necessitaríem... Tenim una empresa d'inserció que acull aquestes persones, però necessitaríem 4 o 5.
Clar, hi deu haver-hi gent que no es deixa ajudar, potser?
Jo no diria tant que no es deixa ajudar, sinó que els canals d'ajuda no són adequats per la situació en què es troba de partida. I que partim d'uns llistons. A veure, l'empresa d'Ecosol, d'inserció de Càritas, què està dient en aquests moments? Els perfils de persones que arriben, no?, per ser ajudades a inserir-los en el món laboral i fer-los una proposta de formació, cada vegada hem de començar de més avall. Que ja és aquesta la feina de Càritas, Però cada vegada els processos s'allarguen una mica més i, per tant, podem atendre menys persones. El màxim que s'hi poden estar és 3 anys en l'empresa d'inserció i anys enrere, amb un any i mig ja feien. Doncs ara s'estan allargant. Per tant, això és un indicador del gruix de persones que es troben, no?, en una situació inicial de procés cada vegada és més avall.
Parla'ns, doncs, d'aquests programes que, sobretot aquests dies, hi donareu molta importància, que són els laborals, educació i som refugi. Comencem pel laboral.
Laborals són els programes que hi ha tot l'any. Es realitzen a diferents punts, diferents Càritas del territori. A Girona també, és un punt important Girona, però també a diferents punts del territori, que hi ha des dels serveis d'orientació laboral, on poden adreçar-se persones perquè després, en funció d'això, d'aquesta primera entrevista, desviïn si s'ha d'anar a un itinerari de formació i decidir quin. Doncs s'han fet formacions o s'estan fent ara d'atenció al client, amb diferents aspectes d'hostaleria, sobretot a llocs de la costa, que després els hi dona opció a unes pràctiques i... A veure, a vegades hi ha alguna empresa que veu alguna d'aquestes persones i potser els hi farà un contracte, o no. Després tindran, no?, aquesta documentació per poder ells mateixos presentar un currículum. Hi ha tot el tema de prospecció d'empreses, que no sols és a Girona, sinó a altres punts, Càritas del territori, en el que s'intenta tenir un banc d'empreses, conèixer molt bé quins són els llocs, els perfils de llocs de treball pel que podrien anar-hi persones, no?, que Càritas té amb formació, amb itineraris, no?, i que després aquesta informació se'ls hi passa, i a veure si encaixa. El servei d'intermediació laboral, tot el tema del servei a la llar, neteja, que també intenten tenir persones, saber els seus perfils i atendre famílies que necessiten doncs, un perfil determinat. I després ja n'he parlat a l'empresa d'inserció d'Ecosol, doncs, que està fent una feina de reflotar doncs, persones mentre estan estudiant, diguéssim, aprenent, estan treballant ja. I, per tant, aquí es fan contractes i a moltes de les persones se'ls ajuda doncs, a regularitzar la documentació.
Programes d'educació.
Programes d'educació, en diré un, que és el més estès a tot el territori, a 38 punts. Cada setmana 1.000 estudiants doncs, passen per aquests serveis. Per tant, és un servei de base, s'ha convertit en un servei de base, el servei d'intervenció educativa, el CIES, que diem, en el que s'intenta donar suport a estudiants de primària i també de secundària.
Què és Som Refugi?
Som Refugi és una iniciativa nova, presentada, un projecte que hem presentat a Càritas Espanyola ara, a principis de desembre, i que el que vol, no podrem respondre a totes les necessitats, però el que sí que ens sembla és que Càritas també hem de posar un granet de sorra pel que fa a l'acompanyament de migrants forçats i refugiats. De moment està previst, perquè el pressupost no dona per més, per 14 persones, però també intentarem buscar aliances i doncs, obrir campanya potser a partir del gener. Per què? Perquè una de les eines que necessitem per aquest acompanyament, que ha de durar un any temporal, fins que la persona s'hagi estabilitzat una mica i després pugui veure com se'n pot sortir sola. No és res, diguéssim, permanent. És temporal, un acompanyament temporal. Doncs començarem, suposo, a gener, a fer campanya, i ha de durar un any i mig. Per acompanyar aquestes persones que estan desemparades, que han vingut d'un altre lloc, forçosament, i que...
Qui us les porta, aquestes persones refugiades?
Doncs...
Quina entitat?
Entraran via servei d'acollida de les Càritas o desviades per als serveis socials de l'administració corresponent, que són els ajuntaments, l'administració que tenim.
14 refugiats, en principi.
Migrants forçats i o refugiats. Càritas Espanyola, en el seu marc, diguéssim, d'intervenció en aquests moments, i va sortir, això es va acabar de treballar a l'abril i va sortir redactat cap al mes de juny, el marc, sempre s'ha parlat, el marc d'intervenció és amb migrants forçats i o refugiats. La realitat és que el 2015 ens imaginàvem un escenari i l'escenari que tenim és diferent, és de migrants forçats, bàsicament. Tot i que també hi ha alguns refugiats que han anat arribant.
I aquests refugiats on són ara, que vosaltres podreu atendre a partir del gener?
En aquest moment s'espavilen sols, vol dir que estan per aquí al mig i s'han acomodat o han arribat, que no han estat atès, o sigui que ells han defugit o han sortit del programa oficial, diguéssim, i que han tingut algun contacte, per tant, a nivell de parentiu o així, i estan... acollits en algun lloc, n'hi ha. Però són puntuals, però n'hi ha. La majoria són migrants forçats.
Quan parles de migrants forçats, què vol dir?
Migrants forçats vol dir que tota persona que ha hagut de marxar del seu lloc d'origen, mai ningú marxa del seu lloc d'origen, dels que són vulnerables. L'altra cosa són les persones que van d'un lloc a l'altre amb professions i amb quotes... molt altes, però les persones vulnerables que arriben al nostre país és que han hagut de marxar dels seus països perquè doncs, no podien viure, ja sigui per violència, moltes vegades, diguéssim, no visualitzada a nivell internacional, perquè sempre a nivell internacional hi ha uns focus, i es posa la mirada en aquell focus, ara aquests últims anys ha sigut Síria, però hi ha altres llocs, podria dir Hondures, que aquí a Girona tenim un bon grup, per dir un exemple. Però hi ha tots aquells migrants forçats que són migrants forçats a nivell econòmic. Això són migrants forçats, també. Si no, ja s'haguessin quedat en el seu país. No poden, no tenen cap perspectiva a la vida. I s'aventuren a alguna cosa que han sentit que és un paradís, que és Europa, que els hi han venut, que això... Podríem estar molt de temps parlant, de tot això, i després aterren aquí... i es troben el que es troben.
Dolors, breument, parla'ns de les accions puntuals d'aquest Nadal. Hi ha Càritas parroquials que fan accions puntuals.
A veure, per Nadal, te diré algun exemple.
Sí, exemple.
O sigui, totes les Càritas, jo diria la majoria de les Càritas, fan petites o grans accions puntuals. Sempre és sota la campanya, que serà única, i que és única a tot Catalunya, és el primer any que hem de dir doncs, que les 10 diòcesis catalanes s'han posat d'acord en que sigui el mateix missatge i que sortim de manera conjunta, s'han coordinat per sortir als mitjans de comunicació, sigues part de la solució contra la pobresa i que es convida a ser part de Càritas i cada Càritas local té petites accions. Et dic, per exemple... Doncs a nivell de Garrotxa tenen el Solidari Sac, que és una mena de regal d'empresa, o, per exemple, a nivell d'aquí Girona, ciutat, hi ha uns voluntaris doncs, que s'hi van a Bacus a embolicar doncs, els regals, hi ha una aportació, diguéssim, que va a Càritas per cada regal que s'embolica. O, com a Salt, no?, que sempre hi ha un concert solidari, però, i de concerts solidaris te'n podria dir en molts llocs, que hi ha petites corals o petites accions doncs, de concerts, ja sigui que es fan amb escoles, inclús, i que el que es recull va en benefici de Càritas. N'hi ha moltes, seria difícil citar-los a tot. També hi ha col·legis, t'haig de dir, que, per exemple, n'aprofita el Nadal per fer una recollida d'aliments, i que després es posen en contacte amb el centre de distribució d'aliments que tenen, si és un punt, una ciutat gran, doncs més a prop, o un servei d'aliments, el més proper. Això també n'hi ha, en tenim constància.
Ja per acabar, Dolors, els pobres que dormen al carrer, a les ciutats, els teniu localitzats? Parlem de la ciutat de Girona, per exemple. Hi ha una quantitat de pobres que sabem que dormen al carrer. Com ho feu per localitzar-los i com us ajudeu aquests dies claus de tanta fred per Nadal?
A veure, a nivell de ciutat de Girona hi ha el consorci no, de la SOPA, el centre d'acolliment de la SOPA, que llavors aquí dins hi ha diferents entitats de la ciutat. Llavors sempre, el que és hivern, hi ha una campanya extra, inclús hi ha educadors que surten al carrer per localitzar aquestes persones que dormen al ras i els conviden i els ajuden que decideixin pernoctar sota teulat. I des de la SOPA, des del centre d'acolliment, s'obren espais doncs, per pernoctar. I després poden utilitzar els serveis ja de dia de la SOPA. Però això cada hivern, i aquest hivern també es farà. Hi ha alguna actuació que jo conec, doncs perquè també hi he parlat, de Creu Roja, que també va en aquest sentit. I suposem que poden haver-hi altres entitats o altres grups que poden, però els que són oficials són els que et dic.
I estan diversos dies, o hi ha uns dies límits, o sigui, poden estar-hi només una setmana, com va?
Quan contacten amb ells, els hi diuen doncs, el que és, doncs, quants dies hi poden estar. Cada poble, cada ciutat, pot tenir algun passavolant puntual, no? I llavors, les Càritas, quan n'hem parlat, saben que això, si no és Girona, que ja està organitzat, saben que això, Figueres, hi ha tot un servei, també, d'educadors i per part de Càritas que han sortit al carrer i estan fent aquesta feina d'informació, que moltes vegades ens sembla doncs, que ho saben i els dirigeixen cap als punts on poden ser atesos.
Dolors, doncs moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Hem parlat amb Dolors Puigdevall, directora de Càritas, amb Diocesana, per aquests programes especials que estan organitzant durant aquest Nadal. Gràcies, Dolors, i bones festes. Bon Nadal.
Gràcies a vosaltres. Bon Nadal.
Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 10 de desembre. Amb nosaltres, mossèn Jordi Reixac, que és rector de les parròquies de Sant Josep i també de Sant Pau de Girona. Gràcies, Jordi, quan vulguis.
Gràcies. Segon diumenge d'Advent. Nosaltres som aquí avui perquè abans nostre hi ha hagut moltes persones que ens han obert el camí, ens han ajudat a viure i a compartir i a transmetre la fe en Jesús. Obrir camins és sempre una tasca difícil. Vol dir anar al davant, treure els obstacles que impedeixen que el camí sigui ferm i segur. Si no obrim camins a la paraula de Déu, aquesta no s'obrirà pas en aquesta vida. Si no som testimonis de l'amor, no podrà germinar. Si no som capaços de compartir gestos de tendresa, de misericòrdia, la vida esdevindrà un desert. Obrir camins a l'esperança és obrir camins a Déu, perquè vingui a la nostra vida, perquè ens ajudi, perquè ens dongui la mà, perquè acompanyem també a fer camí a moltes persones.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.